tampoc seria res el dimoni sense Sant Antoni.
Això que sentiu en la senyal en directe que ens arriba als estudis d'IB3 Ràdio, en aquest moment el piromusical, l'espectacle més esperat d'aquesta nit bruixa de Sa Pobla, encalenteix amb focs, fum i molt de covets i molt d'espectacle. Un espectacle lumínic que en aquestes hores en directe podeu seguir a través d'IB3 Televisió. Amb aquesta informació, el dia de la revela de Sant Antoni s'han fet les 10:04. Tindreu informació actualitzada al web d'IB3 Notícies i demà a l'informatiu matí, quan siguin les 8 del matí.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, ens preparam per passar gust fent ràdio avui amb en Miquel Calent, en Xavier Pasquet, en Miquel Àngel Palleres. Tres persones que no són persones d'extrem, o al manco jo diria que no són persones extremistes, sinó persones de diàleg i de consens, i per això ens agraden. I ens encanta tot el que les seves reflexions ens descobreixen. Miquel, Xavier, Miquel Àngel, preparau-vos per treure punta els vostres pensaments i, qui sap, potser posau algú els pèls de punta. I de llavors, doncs, gràcies, Miquel Calent, benvingut a casa teva, com estàs?
Ben trobat i molt bona opció musical.
Miquel Àngel Palleres, com estàs?
Molt bé, un gust.
Un gust, eh? Xavier Pasquet, com va?
Superbé.
Molt bé. Preparats per passar gust?
Preparadíssims.
Vinga, i de, no sé si els oients se n'hauran adonat, o vosaltres també, vosaltres sí, perquè ho sabeu, els oients, si mos han sentit durant la setmana també, m'has tirat desfil de quatre paraules, de gust, d'extrem, de descobrir i de punta. Quatre paraules polisèmiques que mos poden dur a llocs molt diferents, i que avui hi hagi un cuiner com en Miquel Calent i dos sibarites com vosaltres i tinguen la paraula gust, està sense bola, vos ho dic, està sense bola. Així que anem amb el primer que vos ve en el cap, Miquel Calent, gust.
Gust, en el meu cas, és probablement el sentit que dona sentit a la meva vida. És a dir, jo faig feina amb so gust i procur que les coses que faig tinguin bon gust.
Miquel Àngel?
Jo, bueno, evidentment, està vinculat a lo mateix, però penso en tenir gust com algo... Quan un diu té gust, és que és algo positiu, no? que sap diferenciar lo dolent de lo bo i sap destriar lo bo, no? I així que jo crec que tenir gust per aquí és on... Bé, el primer que se m'ha corregut.
I Xavier Pasquet?
I potser tirar del fil del no tenir gust. Hi ha gent que no té gust. I que els veus, eh? I això em porta una... Hi havia una pel·lícula al cine, sèrie B, Mal Gusto, una pel·lícula que es deia Mal Gust, que era horrible, saps? Aquell cine de sèrie B que era tot sang, budell, sang...
Sí, una mica gore, no?
Sí.
Sí, però a veure qui decideix què és tenir bon gust i què és tenir mal gust. Segurament amb el gust de les papil·les gustatives és més senzill, perquè quan hi ha una cosa dolenta ja mos avisa amb un mal gust. Però tenir bon gust o mal gust, per exemple, en els vestits, és una altra cosa.
Jo crec que hi ha coses que són totalment subjectives, evidentment, que podrien definir gust com a criteri, com a preferència, com a... Però després, estirant de lo que diuen els meus companys, jo crec que tant en el sabó dels aliments com en el de com te comportes, crec que no, moltes vegades darrerament pensàvem que la cuina amb gust és aquesta cuina de, que feim els cuiners i els restauradors de darrer dia, de grans importàncies. Jo crec que el gust és com l'educació s'entrena a diferents registres. I crec que l'hem de tenir per diferents registres. I no a cuina bona i cuina dolenta, ni crec que hi hagi... quan la gent té mal gust, probablement és perquè no utilitza bé els registres.
Uh-huh.
I jo crec que és molt important el registre, tant lingüístic com educacional, com de menjar. És a dir, de vegades molt bé de gust un panet groller... I si és bo i està ben fet i està fet amb productes mitjanament naturals, benvingut. I de vegades mos toca que mos vengui de gust un plat d'enciam, sobretot si la meva dona m'ha preparat sopa jo. Així que crec que és això. Jo crec que avui dia tenim una societat que perillosament està perdent els registres del bon gust.
Jo he de dir, a vegades, que en Miquel el veiem en el programa Fred i Calent, a Palleres, que el veiem i deim, mira quin gust té que passa aquest home, quina cara de polissó que està posant en aquest moment, que està afegint aquest ingredient. Passa un gustet, Miquel Calent, quan cuina i quan fas tele, també passes un gustet.
A mi el que m'agrada és passar molt bé. Perquè la vida és puta. La vida mos té putejats la major part dels temps. Per tant, crec que hem d'anar en contra d'això i mos hem d'intentar divertir. Com? Amb allò que passa en gust, amb allò que mos diverteix. I tots tindrem el nostre punt. I a mi m'agrada molt menjar, però m'agrada molt més cuinar. Cuinar és de les coses on som capaç de posar un parèntesis i desaparèixer del món i que en aquell moment només existeix aquí allò que estic fent. I això me'n passa molt poques vegades, perquè tinc un cervell complicat. Per tant, pas molt de gust de cuinar. I si ho faig davant perquè la gent cuini, més encara.
Hi ha gent que passa gust de coses que, a priori, objectivament, no és per passar molt de gust. Pas gust d'anar en bicicleta i fer 100 quilòmetres. Jo som d'aquests que dic pas gust d'això, però després te mira qualcú amb una cara de dir no pot passar gust mai levantando peses o anant en bicicleta o corrent mitja marató, que fa en Xavi, per exemple.
Però corres de covards, això ho hem de començar per aquí.
Covardes, ladrones i toreros malos, hi ha un amic meu. Sí. I després hi ha un tema que, com partesca en tu, en què el gust s'entrena i és subjectiu, excepto, que és absolutament objectiu, el mal gusto del bròcoli. Això sí que no ho discutiré amb ningú. No. El bròcoli és malo.
Les veritats absolutes...
Són absolutament errònies. No.
Són patrimoni universal dels dictadors i de la gent que no té cap bé.
Bueno, pues, potser qualsevol de les dues coses...
Dels extrems, que és l'altra paraula que tenim.
Dir,
no s'ha de ser extremista però, ni amb el bròquil, Miquel Àngel.
Lo defenderé hasta la muerte.
No, però el gust va més enllà del plaer. I estic molt d'acord en que s'entrena i al final és criteri.
És a dir, jo crec que és al revés. Jo crec que el plaer mos dona el gust. Ningú s'acosta a res sofrint, a no ser que estiguis... Pallerament perturbat.
Explica-li als masoquistes.
Dictador o que tengo mal la cabeza.
Jo hago molt de dies, moltes vegades. Sí, però on està la barrera del plaer i el gust és una cosa molt subjectiva, sempre que sigui entre adults i de manera consentida. De fet, Pallerat, si has de més tècnic que de ferri dues llenderades... Però els... me present voluntari i puc posar-hi la llendera.
No sé si passaré gust.
I com deies, és subjectiu. Jo crec que el plaer és la part que és subjectiva perquè, els suecs passen gust de menjar sostroming. I és un peix podrit que fa una pudor de...
Això m'ho ha d'explicar.
Si hi ha una cosa que m'agrada d'aquest món és intentar, que no aconseguir, però intentar pensar per què menjam allò que menjam a cada banda. I la cuina, per mi, la conclusió que he arribat, que no té per què ser encertada ni molt manco, és que és una combinació de necessitat, primera, sempre, és a dir, hem de menjar per sobreviure, oportunitat, segona, és a dir, que tenim al nostre abast, els suecs mengen peix fermentat perquè...
Se'ls hi va... Fem el bé.
No, perquè tenen un clima que el peix fermentat no te mata. Clar. Pots estar segur que a Equador no en mengen de peix fermentat. perquè tenen un clima que espai fermentat els mataria. Després, allò queda en pla, no? Fets culturals i supersticions religioses. Jo crec que això és el que mengem a cada banda.
És context.
I necessitat fa virtut, virtut fa costum, costum fa tradició. Per tant, jo crec que allà on has d'anar és de menjar allò que mengen. Tristament, cada vegada menjam per tot el mateix. I això és una cosa que és bastant trista a nivell cultural i a nivell patrimoni, a nivell patrimoni gastronòmic. És molt trist que tu viatgis a Berlín, a Jaén, o d'italians no. Deixarem els italians perquè aquests ho fan bé. Però qualsevol banda del món, Nova York, i probablement trobaràs el 85 o 90% d'una oferta gastronòmica molt semblant. I després, petits matisos. Però jo crec que els suets passen gut de menjar peix fermentat perquè probablement és bo. Amb aquí, igualment que els tailandesos mengen un anera morta i fermentada dins un ou, que els japonesos mengen fetge de cérvol cru, o que nosaltres, que fam un porc mort, li posam espicis i el ficam a dins allò que fa mitja hora el porc pixava, que és una bufeta deliciosa. Però que si ho analitzes, és a dir, que si ho analitzes des d'un punt de vista, acabaríem menjant bròcoli, no?
No me duràs ni per aquí, ni per aquí me duràs.
Però sí, i tens tota la...
Aquesta sobrassada, bé, analitza aquesta sobrassada.
I al final estem dient també que el gust és context. O sigui, és tot aquest ecosistema que ens condiciona i ens afina, ens perfila i ens fa agafar aquest... O sigui, per què fem el que fem?
A mi, jo perdoneu que sigui pesat, però torno allà mateix. Jo crec que és molt important tenir molt de registres per gust. A mi me preocupa aquesta generació que ve i que només tindrà gust de productes industrials, franquiciats... A mi me preocupa, perquè jo crec que... És a dir, la meva padrina, per exemple, que el Celci sempre acaba sortint allà on jo sigui, va descobrir McDonald's amb més de 90 anys i li va agradar. De fet, quan venia a Canostra, a vegades li deia, jo no, perquè suposava que ja hi havia un, però la meva filla, la meva dona, li deia, podríem anar a aquell lloc que muen en les patates. I per què no? És a dir, jo sempre penso que tot està en la freqüència, no? Sempre és una qüestió de freqüències i de diversitat. No sé si l'horari ho permet, però un exemple és un pet. No? Tu estàs a casa, tot sol, i fas un pet.
Estic escoltant-te, no sé on va ir a parar.
Estàs a casa teva, estàs tot sol i fas un pet. Estàs amb alguna companyia, és a dir, sempre, i hi ha gent que el faran sempre, o no. Cadascú farà el que sé. Entremig, ja quasi mai, a no ser que estiguis en pla burro, en sos que has compartit pis 5 anys, no sé on. I aquí, espero que no el facem. No, però pets em fa el nom. Per tant, registres, no? I és menjar, jo crec que és així, i és menjar, i et sabrestar, i allò que menges, i quan tu menges. Crec que el problema sempre és la freqüència. Fer una cervesa està beníssim. Per anar d'una cervesa ja no està tant. I crec que és així, no? Crec que és establir i tenir-ne molts. I a vegades la gent em diu, has de venir sopa a Canostra, no sé què t'he de fer. No facis res, treu un pa i una tomata i un tros d'oli i disfrutaré. Clar, també disfrutaré si em pallera se poses davantal i me fa una de les seves delicadeses. Però crec que lo important és crear gent que se sàpiga moure entre registres, que se sàpiga moure de gust i de qualsevol altra cosa.
I que cada vegada menys, eh?
Que hi ha moltes maneres de passar gust, eh?
Bueno, jo entenc una anècdota perquè en Kiko Veneno me va explicar el significat d'aquesta cançó.
Ja,
jo no
ja,
m'havia fixat mai i no és l'horari tampoc.
No, és l'horari, però jo vos lo poso aquí perquè hi ha coses que han gustito per les orejas molt diferents. Per exemple, escoltes a ràdio.
Per exemple.
De gustito per les orejas.
O amb sos cascos aquests que duporàs i d'un gustito a tus orejas.
I escolta, no sé si sa conversa també mos duia a parlar d'extrem i d'extrems, no? No sé si anava un poc també per aquí. Com enllaçar amb gust amb extrem, a veure?
Hi ha gustos extrems. No ho sé, jo diria que sí. Jo penso, el que tu deies de sustroming i tal, jo m'apareix extrem. Una altra cosa és que, com deia en Miquel, pues, si va a Suècia, pues, ho hagi de tastar, o se va a Japó i ho hagi de tastar, o de si mateix sortir la possibilitat de tastar-ho. Però, a priori, jo no som de... Jo ho trobo extrem, anar a menjar... Puc menjar altres coses a Suècia, segurament, que no necessàriament sustroming, no?
I també hi ha... el gust per l'extrem. O sigui, la gent que es tira d'un avió sense paracaigudes i se'l posa pel camí i dius, en sèrio, tio? I, o sigui, que hi ha gent que passa un gust tremendo de fer aquestes coses, aquesta adrenalina, aquesta... No sé, jo no, a mi se m'escapa, no? Suposo que ja tenim una edat en la que...
Jo no m'hi assumo a la ventana.
No, però alguna cosa ja és que justament ara que diu això en Xavier, un apunt, és que ho llegiu avui de matí un article al País d'un documental, una pel·lícula que han de fer sobre aquests esportistes extrems que se posen aquest vestit com a de... No?
De pájaro.
De pájaro volador. I, perdoneu, però és que la meitat se maten. I eren quatre amics, que en queda un. I aquest un diu, bé, potser hauria de deixar. A lo millor sí. Però això és, no sé, aquesta adrenalina que et cercar sempre, no? És extrem.
Sí, en Baumgartner, aquell que se va tirar de l'estratosfera i tal i qual, con un traje especial, se va matar fa relativament poc fent salto base a Itàlia, per mi que era, no? Fent aquest tipus de salts que deies. Bueno, és gusto por lo extremo? Molt probablement. Això té un impacte després, inclús perdent sa vida, també, però si això ho tens ficat com a part de sa teva vida, pues és difícil de llevar tot amunt. Si necessita aquest xute d'adrenalina...
Jo crec que no hauríem de perdre mai de vista que som un cervell amb un cos que li dona servei. És a dir, el nostre cervell és l'òrgan més potent i més condicionant que tenim les coses. És a dir, i ses hormones que generam, és a dir, si un cervesa de qualsevol substància, sigui endògena o exògena, pues la necessita cada vegada amb més dosis. Jo no ho compartesc, però crec que a diari tots jugam amb extrems. Quins? Tots tenim els nostres. Tots tenim els nostres. Jo crec que tots sabem que hi ha coses que millor si no féssim tant, però que tots som petits yonquis d'alguna substància. Sigui qui sigui, adrenalina, dopamina... Tots necessitem plaer i el solem anar a cercar allà on l'hem trobat. Quin és el problema? Que normalment se necessiten dosis més altes. Però jo crec que tots cercam extrems. Una altra cosa és que siguin recomanables, que siguin bons i que probablement nosaltres no en som conscients de que no són bons. Però la teoria és molt guapa i la pràctica no és tan senzilla.
Tu, i els extrems se toquen?
Sempre. Jo crec que sempre. Jo crec que aquí sí que... És una cosa que sempre he pensat. I he repetit mil vegades a la meva filla. És a dir, la societat està aquí on està perquè m'ha après a entendre el mos. És a dir, quan t'imposes, o quan només vols imposar, i quan penses que tot allò que no coincides quin tu està equivocat.
No, i quan dones carnets d'algú, no? Quan dius, la veritat està en el meu lloc, no? Jo crec que el progrés passa entremig. O sigui, passa en aquella zona que no és extrem, extrem, extrem. És on tenim aquesta capacitat de negociació, aquesta capacitat d'entendre-nos i de sortir-te de lo teu i mirar una miqueta endavant.
Jo crec que és dubte, és la gran paraula. Dubtar de tot, de tu mateix, sobretot. És a dir, dubtar de si tu tens allò que tu tens molt clar, si realment es ve o no es ve. Jo crec que per aquí van... I també és el mateix, és a dir, al final és el respecte per l'altre, és a cap i de fi, quan tu cerques o intentes arribar a un acord, o cedir, o com a mínim no penalitzar els qui no pensa com tu, realment el que estàs demanant és que no ho facin amb tu. realment estàs dient jo no compartesc, però respect, perquè tu no compartesquis, però respectis. Crec que, no ho sé, jo és que tal vegada estic tornant bé i poc, amb poques ganes de dir.
Mal sofrit.
Això ja hi va néixer.
Probablement t'has dit.
Amb poques ganes de discutir segurament és la clau per evitar els enfrontaments, però clar, estem vivint moments extrems de política internacional, de, fins i tot diria jo, de sopars i de dinars familiars, no? Moments extrems.
Jo crec que està tota la societat polaritzada i cada vegada més polaritzada. Jo no m'acosta molt que me fiquin a dins, o ficar-me jo mateixa dins una casella determinada, no? I m'estic trobant en què tothom s'extrema, tothom sí que s'ubica sense massa problemes en un determinat espectre polític, en un determinat... el que sigui, que fora bromes, el que deia del bròcoli, no?
No són bromes.
Bueno, doncs jo som extremista del bròquil, en contra, però extremo bròcoli, no sé com seria això. Però fora això, i fora les bromes, és vera que socialment un està com obligat a anar passant per aquests aros, no? I posicionar-te constantment. No? I allò que deia en Sócrates, de la virtut està en el término medio, i quedar-te en un punto intermedio parece que és no manifestar-te concretament. I això també me fa una mica de mandra, perquè jo estic cómodo on estic i no necessito estar en otro hueco diferente. I crec que s'ha de respectar la meva llibertat per estar en el lloc on jo he decidit estar. I, en canvi, tothom t'estira cap a una banda o cap a una altra.
Jo sempre poso un exemple, no? Els que som pares, el que més estimam són els nostres fills, tots. No? Per posar un exemple com a molt visceral. Així i tot, no estem d'acord amb algunes coses de com són, de com pensen, de com actuen. Evidentment, pues, com has d'estar 100% d'acord amb altra gent? Després, que, a més, no és necessari, no és necessari. I jo crec que els ponts són importants, és a dir, anem a mirar de trobar més allò que ens uneix que el que ens separa. Però també crec que, en referència a el que parlaves, de la societat cada vegada més polaritzada, crec que això també hi fa que tenim una societat amb pocs registres, amb poca capacitat d'analitzar, d'estudiar, de llegir i de formar-se una opinió a través d'arguments i no a través d'eslògans.
Bueno, de fet, ja no hi ha hagut mai, des de l'edat media, diria jo, tanto terraplanista i tanto conspiranoico. I això té que veure, crec que, en el que tu deies ara, de que la gent no se documenta, no llegeix, no contrasta, no té... ha desestimat el pensament científic general.
Heu triomfat vosaltres, heu triomfat els publicistes. Un publicista serà un eslògan per vendre un producte. Evidentment, sort de vendre una rentadora, a ningú li importa si té 50 circuits, si no sé què, un eslògan, petipim, i vendre-la. Jo crec que la societat s'ha convertit en publicista. Mal publicista, si vols, però sí que és un eslògan que s'enganxi molta gent i la rentadora ja ho veurem.
I això està passant a nivell polític.
Sí.
Perquè el que mos arriben són justament aquests eslògans.
I sobretot que jo crec que ens està faltant aquesta capacitat de dubtar. No? Cada vegada són veritats més absolutes. Ens arriba un missatge amb una cosa i no ho dubtem ni un segon. És veritat i s'envia 30.000 persones alhora, no? I estem subcontractant la nostra capacitat de pensar. Ho estem deixant a altres. I no sé si són publicistes o és, ja ho vinculem a un altre, que seria... És propaganda. O sigui, és propaganda en el sentit pitjor de la paraula, en la que hi ha un mecanisme per netejar-te el cervell amb un objectiu dolent.
Jo el que crec és que és molt fàcil sempre pensar en com a societat. És a dir, la societat està formada per individus i moltes vegades tendem en tot a donar la culpa a uns éssers o a uns entes o a uns moviments, però aquí hi ha una responsabilitat individual de cada individu. És a dir, ara estem tots, gràcies a Déu, en el nostre entorn, tothom ha passat per una escola. Tothom té un ESO, tothom ha anat a una escola, li han ensenyat a sumar, multiplicar, llegir i escriure, que són les cinc coses que un necessita per viure normalment, no? Més enllà ja és formació, és coneixement i tal, però aquí és on cada individu ha d'entendre o ha de pensar o ha de creure que necessita tenir un cert esperit crític. Crític que no vol dir criticant, sinó... jo sempre penso que pobrets dels nostres padrins que no varen poder anar a escola, que no varen poder tenir l'abast d'un llibre, però avui dia és que jo no havia notat mai tant de despreci pel coneixement com notes ara. Tant de despreci pel coneixement general, en temes genèrics, de cultura general, i particular en temes de cadascun, és a dir... L'altre dia sortia un article de no sé qui, que un professor universitari, que dels meus alumnes no n'hi ha cap que siguin capaços de nomenar un Nobel de la carrera que estan cursant. Saps? No un Nobel d'altres matèries, de la carrera que estan cursant. Dramàtic. És dramàtic. I no crec que sigui un fet de jovent i de majors, sinó de que la gent està anestesiada.
Per extrem, no? It's not that I want you, not to say, but if you only knew. I aquí ens teniu conversant amb en Miquel Àngel Palleres, en Xavier Pascuet i en Miquel Calent, i ara seguirem estirant de les dues paraules que mos queden.
Ràdios. Jocna.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Conversa polisèmica a IB3 Ràdio entre avui i demà, perquè avui és divendres i compartim espai i taula amb en Xavier Pascuet, amb en Miquel Àngel Palleres i amb en Miquel Calent, a veure, descobrir, Miquel Àngel.
Pues no ho sé, jo acabo de descobrir ara mateix que estic assegut a vora d'en Ramon Vilaseca. que clar, si seguiu aquest programa es divendres precisament, ara aquest senyor acabarà i fa doblete, perquè acabarà de xerrar aquí i entrarà dins el seu personatge d'una radionovel·la.
Mm. Tenim una feina que fer. Sí.
Ha estat un descobriment, això de fer d'actor de radionovel·la, Pascuet?
Ha estat brutal.
Està sent un descobriment?
Sí, totalment. És l'alegria de la setmana. Són els moments aquests de no conèixer-te tu mateix i redescobrir-te en una altra faceta, que al final és mirar d'una manera diferent, no? O sigui, som el mateix i ens estem mirant d'una manera diferent i sí, o sigui, per mi és un descobriment tremendo. Mm-hmm.
Aquí tenim el protagonista de la radionovel·la, que podeu recuperar en el servei la carta d'Ivetres Ràdio, i de l'especial entre avui i Nadal, la radionovel·la, que això de tenir 50 minuts de radionovel·la és molt top.
A mi ningú m'escolta tant de temps.
Descobrir, Miquel Calent, què te ve amb aquesta paraula, descobrir?
Jo crec que és la paraula, descobrir, inventar. Jo crec que són les paraules, és a dir, la curiositat mou el món, les ganes d'aprendre, de no perdre-les mai, les ganes de trobar una altra cosa, de descobrir un altre espai, de trobar un altre gust, d'arribar al teu extrem, saps? Vull dir, jo crec que és important sempre, sempre, sempre intentar descobrir. Som cervells en potes, com he dit abans.
Vinga, que avui és divendres, i és víspera de Sant Antoni, o Descobridor dos Sete Mares, canta Antí Maya. Posam un poquet de ritme a veure algun descobriment que heu descobert vosaltres darrerament. Pasquet,
puc ficar en Donald Trump en aquesta conversa?
Intento.
No, però boníssim, no sé si l'ho vau sentir. L'altre dia estava dient que per què Groenlàndia era dels danesos, perquè només van arribar ells primer en barco. En sèrio? I què va passar a Amèrica, tio? O sigui, quan dius... un descobriment, o sigui, trobar una cosa, trobar un lloc, trobar un... O sigui, com pots descobrir que el que han descobert altres no és un descobriment ni el que tu has fet si és un descobriment?
Perquè depèn del punt de vista.
Del context i del punt de vista.
Del punt de vista. Jo aquesta setmana, pensant en aquesta paraula, me n'he donat per la pura definició de diccionari. Descobrir allò que penses que no existia, no? Que és nou per algú.
Clar, és nou per tu.
Amèrica era nou per els que van a Pancolón i companyia, no pels que hi vivien, però clar que era un descobriment, no? Per el nou món aquest que s'estava creant.
Mm. En Rogelio Botanz i en Pedro Guerra i en Andrés Molina, que tenien un grup que se deia Taller Canario de la Canción, tenien una cançó que en lloc de Descubrimiento de América se deia Encubrimiento de América. Precisament per això que deu ara descobrir, quien descubrió América. América estava perfectament descobert, no necessitàvem en Colón i los Reyes Católicos per anar a descobrir res, estava ja perfectament descobert. I crec que efectivament té un aspecte subjectiu, descobrir això que per tu no existia, per una banda, tot i que pot existir per moltíssima gent, però jo me n'anava a pensar que tenim una determinada edat que dius, ja no sé si llevo descubierto más de lo que me queda por descubrir.
Probablement.
Però és molt probable, però també ho has dit tu, Miquel, i te donaré una mica la raó de que lo que un no ha de... Sí, una miqueta de putona. Sense passar-nos, no? Sense arribar a extrems. Sí que m'has fet perdre el fil, totalment. Ara continua tu.
No, però deies que te queden més coses que ja has descobert més coses de les que te queden.
I sí, això és el que he dit. Sí, sí.
Sí,
sí, sí. No, i després continuava.
La frase continuava, però descobrir...
Però heu d'anar a compte que
la capacitat de desplaçar-me que té en Miquel.
Que per no donar-me la raó...
He canviat de terç. Sí.
Ha fingit un laps.
Però fixa't que...
Heu descobert aquest...
Aquesta part d'en Pallera, segura, Basquet.
Ens ho diu la paraula descobrir, que és fer manifest. No? Descobrir, no? És una cosa que estava amagada, que estava... I a vegades els descobriments que passen per accident, eh? Amèrica va ser per accident perquè anava a un altre lloc, o el ràdio on en Madame Curie, en Marie Curie, va trobar per accident, i la bombeta va funcionar per accident, pràcticament.
En cuina n'hi ha moltíssimes receptes que han passat a la història, que en el seu moment van ser un descobriment barra
error.
Errada.
No era l'atatent, també, que...
Ma, després hi ha allò de si no n'he vero ben trobat, sí. que com que no érem, anant fegint poètica a la història. Però a mi m'ha passat, Vull dir, a mi m'ha passat. Jo normalment funciona a nivell de cuina, funciona amb un estímul, que vull fer alguna recepta, i després sempre fas feina damunt allò que saps, no? I si vols fer un pastís de xocolata que sigui més fundent, idò, barreges una recepta que saps de pastís de xocolata i una altra que tenies de fondant i vas fent proves fins que hi arribes. I jo tenia vaig passar una vegada una recepta d'un pastís de xocolata a una pastissera de ses que tenia, i vaig dir fer una prova amb això, i me vaig deixar un zero. Un zero. Un ingredient principal. I quan hi vaig anar, vaig dir, això no té res a veure amb el que hem provat, però és bastant millor. I a partir d'aquí vàrem anar evolucionant, i ara ja no feim feina amb aquesta línia, però va ser una línia de postres que vàrem anar estirant. I això, en grans nivells, ha passat moltes vegades. Jo crec que és important estar en ment, és a dir, estar despert i sobretot estar no ser extremista en les teves conclusions. A mi, jo crec que el nostre món, el món de la cuina professional, està massa farcida de gent convençut de que té la raó, de que va bé. Jo crec que ens fan falta més gent amb ganes de pensar que no, que està equivocada. És a dir, I així descobreixes molt.
I us puc compartir un plaer d'aquests de descobrir, que és quan viatges amb els fills o quan aquest moment descobriment, quan ells descobreixen, jo què sé, un lloc o un estil o una pintura o una cosa, aquest moment que fa catàrtic, no? Que dius, hòstia, i és una cosa que tu coneixes, no? I que tu saps i que tu ja l'has vist abans. I no sé, per mi és una cosa al·lucinant, aquest moment de descobrir, però com traspassant aquest coneixement i dir, això t'agradarà.
És difícil descobrir algo no sent actiu o proactiu en les coses.
Sí, m'ho feia pensar quan xerrava amb ells.
Que això era el que t'havia de dir abans, sí, que sí. Matallassis virtualment. Vull dir, si necessites un cert moviment per anar descobrint coses, no? Mos queda el que deies, els que tenim una edat, que mos queda menys de lo que duim, probablement, pareix que t'ha de quedar poc o menys per descobrir, i jo diria que és tot el contrari, no? Mira que va passant el temps, te'n dones compte de tot el que te falta, de tot el que te queda, t'aniràs d'aquest món sense haver descobert tantíssimes coses, i el que has de fer és intentar mantenir aquesta vida activa per descobrir cada vegada més coses, perquè el que deia ara en Xavi, pues, descobrir això, crec que el que deies tu, t'activa dopamines determinades que fan que continues...
I que no has de descobrir Amèrica ni la cura del càncer, no, però sí. Te pots fer, no? Posar com a objectiu petits descobriments.
Jo crec que el secret és acostar-te a la gent que sap de lo seu. No, és a dir... Tornant a això, donar molt de valor a saber. És a dir, tu t'acosta... Jo me passa molt, per exemple, fent tele, que m'acosta gent que sap molt de lo seu. Un forner, un pagès, un vineter, una persona que té això. I com que sap moltíssim de lo seu, si estàs esment i ets una mica proactiu, acabes aprenent de gent que sap molt. I sobretot, jo crec que també aquí, en aquest... En aquesta necessitat d'algú que sap o algun saber i algú que aprèn, hi ha d'haver-hi l'energia de la passió. Jo crec que la passió mou el món, és a dir, tenir ganes, passar gust d'aprendre, jo crec que és determinant, és a dir, que no viure anestesiat, estar pendent i sobretot això, no? Interès, tenir interès per un món divers, per un món divers i que no s'acaba mai. No? Jo, per exemple, no entendré mai, i és una de les meves infinites carències, com funciona aquesta maquineta que em plega en Araceli. Però és que no ho emprendré, entre d'altres coses, però no m'interessa, desgraciadament. Ho dic desgraciadament.
No, és que tampoc ho han de saber tot.
Tots mos passa. A mi, per exemple, m'agrada la comunicació, però no entenc res de càmeres ni de micros i sense nits en sos que hi fan feina. Em diuen, com pot ser que no sàpiguis encendre micros? És que no vull saber. I jo crec que això, que me limita, no sé de tècnica ni en sabré mai, crec que l'hem de tenir en sort manca coses possibles.
Jo no sé com funciona l'atenció. L'atenció de
arterial.
12, 9, o sigui, els números, m'és igual. O sigui, he anat mil vegades. És un coneixement que és incapaç, que jo no puc entendre. Tu no entens la màquina i jo no entenc l'atenció.
Jo tot allò que siguin números, som el més friqui del món. Això és dramàtic. Un dia me poden tancar una habitació d'aquestes acolxades quan aquí estem, perquè tot allò que siguin xifres m'apassiona. Tot allò que sigui formulable en xifres m'apassiona. Som molt, 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 molt extrem. I pas molt de gust.
No donguis idees extremes, que potser et tanquen a un lloc aquests.
Seria... L'altre dia, el dia de Nadal... No sé quin dia, vaig quedar tancat una hora i un quart dins un ascensor. I quan me van treure, Van dir instant i jo dic, és l'únic moment de tot el dia que he estat aturat.
Aquest és un programa més de paraules que de xifres, no? Diria jo. O no, també és un programa de xifres.
A què?
Aquest programa.
Aquest programa? Mm. De paraules, no?
Per això.
A veure. Però de descobriments continus.
Jo si, crec ets, que... si ets molt friqui de les xifres, les lletres són xifres.
Mm. Però ja, aquí... això també. Però jo crec que de descobriment continu. I aquesta setmana hem parlat amb una investigadora catalana que no té ni 40 anys i que en du 20 fent feina a investigació contra el càncer, en aquest cas contra el linfoma de Hodgkin, que és un càncer a la sang. I jo des d'aquí un superagraïment a aquesta gent, que no els hi falti de res, a aquesta gent que de veres està descobrint encara que siguin petites passes, perquè una passa i una altra és una marató, Xavi. Tot per aquesta gent, jo des d'aquí, el meu agraïment i el meu aplaudiment. I sobretot molta difusió i molt de suport. Mos queda res, eh? 3 minuts per punta. Xavi, punta.
I hem d'acabar de treure-li punta a tot. Per mi, treure-li punta a les coses i donar-li la volta i buscar-li aquesta segona excepció, aquesta coseta, a mi m'agrada molt.
Palleres, punta?
Punta de llança, pensava jo. Doncs, com és líder d'algo, s'apunta és com un referent, no?
Sí.
Que no vol dir que jo ho sigui, ni molt menys, però sí que quan un te diu això és punta de llança, és com estate atento a esto, que és important.
Uh-huh. I Miquel, punta?
Cana punta. Cana punta era un lloc, on, una botiga que hi havia davant la meva escola quan jo era petit, i era la font de màxima de passar gust, de plaer, la font extrema, perquè hi venien aquelles coses que els infants mos agradaven i si mos donaven un duro per anar a comprar foníem 6 pessetes, i era un lloc de plaer absolut, Cana punta. Una botiga d'aquestes de tota sa vida, que tenia pomes, taronges, arròs i fideus, però que tenia una vitrineta allà posada estratègicament a sa sortida, des que allà on hi passàvem els lots, que era bastant...
On hi havia ses xutxes.
Sí, el que passa és que jo sempre he estat estrany i ses xutxes no m'agraden, no m'han agradat mai. No. Hi havia altres coses, hi havia neules, hi havia metles, hi havia coses d'aquestes.
I si juntem tot, amb la punta, l'extrem, el gust, un descobriment i el bròcoli, també. Aquell bròcoli que d'un la menja mal, que és un punta extrem descobriment i que ens fa passar molt de gust, no? I porta aquella mena de bròcoli en el cap. I amb això ja ho tenim tot. Podríem haver-lo convidat avui.
Fantàstic, ho tenim tot. I escolta, Pasquet, ja que te tenim aquí, i ara ve un nou capítol de la radionovel·la, el número 18, no? Si no vaig malament, perquè no dones pas tu a la radionovel·la d'avui.
Seguiu-nos ara la radionovel·la, que venen moltes més aventures d'en Ramon i la Núria.
Gràcies a tots. Calent, gràcies.
Gràcies a vostè.
Palleres, gràcies.
Bon vespre.
Pasquet, gràcies.
A vosaltres sempre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les 4 paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 18. La punta.
Després de la telefonada d'en Beb, en Ramon i jo ens miràvem fixament. Teníem tota la informació, però també hi havia dues empreses poderoses a punt d'arribar.
Si Phoenix i Argos tenen espies, si estan interceptant comunicacions, podem utilitzar-ho en contra seva.
Com?
Amb informació falsa, amb coordenades falses, fent-los perdre temps buscant on no hi ha res.
Podem involucrar en Bernat Desport. Estarà encantat d'ajudar, i més si és per despistar dues multinacionals. Podem enviar-li un correu amb coordenades falses, com si li estiguessin demanant que vagi a explorar un derelicte en particular.
Bona idea. Si intercepten el correu, aniran darrere d'en Bernat. I mentre ells perden temps al lloc equivocat, nosaltres tenim els quadres, la base de dades i tota la informació assegurada.
Ara mateix escrivim en Bernat. Bernat, necessit contractar-te perquè vagis demà hora baixa amb el teu vaixell a les següents coordenades. 39 graus, 15 minuts, 30 segons, nord. 2 graus, 45 minuts, 12 segons, est. Zona ubicada entre Cabrera i Mallorca. Pots fer-ho? Cercar amb qualque cosa relacionada amb el meu padrí.
Perfecte. Si intercepten això, mobilitzaran recursos cap allà. I podran pescar raons amb en Bernat.
Vaig prémer enviar. La trampa estava activada. Eren les 9 del matí quan en Beb va arribar. Duia una carpeta de cuir vea i una expressió greu.
Bon dia. Teniu cafè? Això serà llarg. Mira, li he donat moltes voltes i tinc un pla. Es diu moratori de protecció immediata. És un procediment d'emergència davant la UNESCO, que vaig ajudar a crear el 1993, quan Menorca va ser declarada reserva de la biosfera.
La UNESCO? Poden fer això?
Si demostrem risc imminent d'espoliació, sí. La moratòria prohibeix qualsevol activitat comercial als derelictes fins que s'estudiï la situació. I si Phoenix o Argos la violen, cap port del món els deixarà atracar. Seria un suïcidi comercial.
Però necessitem proves sòlides.
Exacte. Per això necessit que de tota la informació que teniu trieu un derelicte que mostri que no ens ho estem inventant, que això no són llegendes. Han de veure restes reals, fotografiades i documentades.
Un derelicte que demostri que el valor no és només econòmic, sinó històric.
Exacte. Hem de donar arguments perquè els membres de la UNESCO diguin «Això no pot caure en mans privades».
Deixa'm mirar. Aquí, Galera Reial, any 1276. Illa d'Esvedrà. Estat extraordinari. Càrrega, tresor personal del rei Jaume I, el Conqueridor. Corona cerimonial d'or amb pedres precioses. Segell reial, espasa d'investidura i cofre amb documents de la Corona d'Aragó.
Fotografia submarina. Març 2017. Profunditat, 56 metres. Valor arqueològic i històric, incalculable. Possible galera que transportava els símbols de poder del monarca després de la seva mort a València, en destinació al Reial Monestir de Poblet, per ser enterrats amb ell.
La corona del rei en Jaume? Els símbols de poder d'un dels monarques més importants de la història de la Mediterrània? Això és una història viva de la corona d'Aragó.
Beb, espera. Estem parlant de revelar informació que Mona Lisa ha protegit durant 800 anys. El meu padrí va amagar aquests documents. Va fer que el temps passés perquè els drets americans caducassin. I ara nosaltres... Ara nosaltres ho fem públic?
És un dilema, ho sé.
No només un dilema. És arriscat. Si aquesta informació surt de la base de dades, encara que sigui per presentar-la a la UNESCO... Estem exposant coordenades exactes de derelictes valorats en 20.000 milions d'euros.
I si algú de la UNESCO filtra la informació? Si algun dels 6 membres té contactes amb Phoenix o Argos?
Tots dos teniu raó. És un risc real. Però penseu-hi bé. Quin és el nostre objectiu? Protegir els derelictes, no?
Sí.
I quina és la millor protecció? Que ningú sàpiga on són? O que tothom sàpiga on són però ningú els pugui tocar?
Si és secret... Phoenix i Argos, tard o d'hora, en trobaran un. O més. Tenen tecnologia, diners, temps... Poden rastrejar quilòmetres i quilòmetres de fons marí.
Exacte. Però si la UNESCO es declara Patrimoni de la Humanitat, es converteixen en intocables, vigilats, protegits per llei internacional. Qualsevol empresa que s'hi acosti serà perseguida.
Però el meu padrí es va mantenir secret.
El teu avi els va protegir durant 47 anys, esperant que els drets americans caducassin. I ho va aconseguir. Però ell sabia que algun dia, quan arribés el moment adequat, algú hauria de fer el següent pas. Tu ets aquest algú, Núria. I el moment adequat és ara, abans que Finets i Argos arribin.
I si no donem totes les coordenades? Si només donem la coordenada de la Galera Reial? Demostrem que existeix, que és real, que cal protegir-la, però no revelam les altres 100 i pico.
Això és intel·ligent. Mostrarem un exemple espectacular. Provem que la base de dades és autèntica, però no posem totes les cartes sobre la taula.
I si la UNESCO pregunta per la resta?
Direm la veritat. Existeixen més delictes, però primer necessitem garanties legals que la informació no serà filtrada. La UNESCO ho entendrà. De fet, reforçarà el nostre argument. Si ni tan sols nosaltres ens atrevim a revelar-ho, tot per por d'espoliació, és que el risc és real.
Quan presentem això a la UNESCO?
Demà. Tinc els contactes. Puc convocar una videoconferència urgent amb el Comitè de Patrimoni d'Emergència. Són 6 membres de 6 països diferents. Necessit el vot de 5 d'ells per aprovar la moratòria.
5 de 6? És molt ajustat.
Per això el dossier ha de ser impecable. Proves irrefutables, documentació científica i, sobretot, demostrar que Finets i Argos representen un risc real imminent. Si aconseguim la moratòria, després ja involucrarem el govern balear i la Universitat de les Illes Balears per fer el seguiment oficial. Però ara, l'urgència permet que qualsevol particular iniciï l'expedient d'emergència.
Espera! Pegasus acaba de capturar un missatge d'en Carles Marí. Phoenix Maritime confirms two vessels departed Algeciras 600 hours. ETA Palma 42 hours. Deep Sea Recovery teams ready for deployment.
42 hores? Dissabte a migdia seran aquí.
I hi ha més. Argos Marine Heritage. One vessel departed Tarifa 7:30. ETA Palma 44 hours.
La videoconferència amb la UNESCO sí o sí ha de ser demà. No podem esperar més. La situació és extrema.
Què necessites de nosaltres?
Documentació. Molta i exposada amb un gust exquisit. Jo prepararé l'informe legal de 40 pàgines sobre el risc imminent d'espoliació. Vosaltres prepareu el material visual, fotografies professionals dels tres quadres, fotografies submarines de la Galera Reial, el mapa dels gravats del darrere dels quadres.
Jo puc preparar un dossier fotogràfic complet de la Galera Reial. Totes les imatges submarines disponibles amb anotacions tècniques.
Jo fotografiaré els tres quadres amb llum professional i escriuré un discurs de 5 minuts explicant com varen descobrir tot això i per què és urgent actuar ara.
Perfecte. I jo redactaré el document legal que serà la punta de la llança de la nostra presentació. Procediment d'emergència per risc d'expoliació imminent en patrimoni submarí de les Illes Balears.
Varen fer feina sense aturar durant 12 hores. En Ramon preparava el dossier fotogràfic de la Galera Reial. Imatges submarines des de tots els angles, comparatives amb altres delictes similars, anàlisis tècniques d'estat de conservació. Jo fotografiava els tres quadres des de tots els angles, amb llum natural i artificial, documentant cada detall dels gravats del darrere. En Pep escrivia a l'ordinador, construint l'argument legal pàgina a pàgina. Citava tractats internacionals, precedents històrics, legislació marítima. 40 pàgines de raons per les quals la UNESCO havia d'actuar ara. A les 9 del vespre, en Pep va tancar el portàtil.
Ja està. Dossier complet. Ara només falta el discurs.
5 minuts. Explicant qui era el meu padrí, què va protegir, per què ho va fer i per què ara necessitam l'ajuda de la UNESCO.
És perfecte. Emocional però efectual. Personal però universal. Això pot funcionar.
I si no funciona?
Aleshores, Finets i Argos començaran a espoliar dissabte i no podrem aturar-los.
Aquell vespre gairebé no varen dormir. Repassaven el dossier, ajustaven detalls, preparaven respostes a possibles preguntes. A les 6 del matí, l'alba començava a tenyir el cel de taronja sobre Palma. I nosaltres sabíem que aquell dia, en aquella videoconferència de les 10 del matí, es decidiria el futur de 800 anys d'història.
3 hores. D'aquí a 3 hores sabrem si ho hem aconseguit.
Ho aconseguirem. Tenim la raó de part nostra.
I la història també.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, assistirem a la videoconferència amb la UNESCO, on es decidirà el destí dels tresors amagats durant 800 anys. Aina Serres, Núria Sastre, Xavier Pasquet, Ramon Vilaseca, Pau Villalonga, Beb Begú. I les paraules integrades en aquest capítol han estat gust, extrem, descobrir i punta. Recordeu que teniu tots els capítols de la radionovel·la en el servei a la carta d'IB3 Ràdio. Remember a morning we dug up your gun, worms in the barrel, the hanging sun. Those first nervous evenings of perfume and gin, the lost smell on your breath, I helped you get it in. The rush of your lips, the feel of your name, the beat of your heart, the devil's arcade. You said heroes are needed, so heroes get made. Somebody made a bet, somebody paid. A cool desert morning and nothing to say.